L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, Francesc Torralba, filòsof, teòleg, amic del programa, presentant No hi ha paraules, assumir la mort d'un fill, que és el seu darrer llibre, publicat per Ara Llibres. Francesc, ben retrobat. Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies per convidar-me. Ja saps que vinc molt de gust aquí.
Des de fa... Ganes.
Fa molts anys.
Des de fa 18 anys, Francesc.
18 anys,
18
fixa't,
anys fixa't. Que vam començar l'ofici de viure. I t'he de dir que jo, clar, t'he entrevistat moltes vegades, moltíssimes, sí, en aquest programa, també a l'ofici de viure de TV3, i t'he demanat que vinguessis moltes vegades en aquest programa, però hi ha una vegada que no et vaig convidar, vaja, que va ser després de la mort del teu fill. No vaig gosar demanar-t'ho. I han passat mesos, ha passat més d'un any. Publiques el llibre i ara sí que em veig amb cor de demanar-te i de fer aquesta entrevista, no?
Sí, en efecte. El dol té el seu procés, eh? I cada persona fa el seu. No es pot precisar quants mesos, quants anys, però té el seu procés. I a mi m'ha anat especialment, per elaborar aquest procés de dol, l'escriptura. Hi ha persones que necessiten conversar, hi ha persones que necessiten cantar, dibuixar, plorar, pintar. A mi m'ha anat especialment bé l'escriptura, perquè ha estat una mena de mecanisme per abocar, primer, els fets i després tots els aprenentatges, perquè crec que es pot fer un aprenentatge també d'una experiència tan traumàtica, tan dura, tan difícil com aquesta. Certament és l'experiència més difícil de la meva vida. He afrontat molts reptes, però aquest és el més difícil que fins ara m'he trobat. I llavors, certament, al llarg d'aquest any llarg, doncs he anat escrivint, després el vaig deixar llegir a la família, vaig veure que els va anar bé, també, i llavors m'he animat a publicar-ho, amb aquest títol que és justament el que més amics i amigues em van fer arribar immediatament després del tràgic esdeveniment, que és no tenim paraules, no sabem com consolar-te o acompanyar-te en un procés així.
Perquè no es tracta de superar, contràriament al lloc comú, al tòpic, la mort d'un fill, en aquest cas, perquè no es pot superar, tu dius, sinó d'assumir.
Sí. Jo aquí, com saps, els que ens dediquem a parlar en públic i a escriure, hem de filar molt prim amb els morts, no? I vaig pensar molt al subtítol. Hi havia la paraula superar, hi havia la paraula assimilar, però em va semblar que la paraula més exacta era la paraula assumir, perquè superar, superes una prova, superes unes oposicions, superes un examen, i assimilar és molt intel·lectual, un assimila un teorema, assimila les lleis gramaticals, però això es tracta d'assumir, per tant, d'apropiar-s'ho, de fer-s'ho propi, d'incorporar-ho a la pròpia vida, i a la mesura que ho fas et transforma. L'assumpció és un procés de transformació que la mateixa persona canvia, perquè ha de començar a viure amb aquesta absència. I això és difícil, i això no és fàcil, perquè, a més, la mort d'un ser humà és insubstituïble. Un objecte es pot reemplaçar, una persona no. I això és el que fa un esdeveniment irreparable, no? Llavors jo parlo d'assumir, i això té el seu tempo. Hi ha persones que ho assumeixen abans, hi ha persones que no ho arriben a assumir mai, hi ha dols patològics, hi ha dols molt tòxics, hi ha persones que després d'un llarguíssim procés emocionalment molt intens i amb anades i vingudes i ruptures ho acaben assumint.
La mort, tu reconeixes en el llibre, és un tabú encara en la nostra societat. Tu com a filòsof hi has pensat molt en la mort, has reflexionat molt en la mort al llarg dels anys. Què ha canviat després d'un esdeveniment tan tràgic en Francesc Torralba, com ha canviat?
Doncs m'he reafirmat primer moltes idees. I jo, certament, he escrit ja 3 llibres sobre la mort, no? El primer va ser Planta cara a la mort, això va sortir ara a llibres, fa més de 14 anys. Després, Paraules de consol, acompanyar a un ésser estimat, i després aquest No hi ha paraules. Què ha canviat? Et fas més teves algunes idees que abans has expressat, assumeixes lucidesa, passes per l'experiència i això et dona més autoritat i més credibilitat. És a dir, parlar des de la pròpia experiència és el que fa que tinguis credibilitat. Generalment parlem d'oïdes o del que hem llegit en algun lloc, del que ha dit un filòsof, del que he sentit en un podcast. Ara, quan un ha passat per una experiència així, o més ben dit, ha estat traspassar per una experiència així, perquè tu no la busques ni la desitges, sinó que et ve com un cop de puny, naturalment que això et dona més autenticitat. No? Llavors, no és que em desdigui del que havia escrit, sinó que en moltes tesis em reafirmo. Jo havia escrit doncs, que el fet de que la vida és temporal i que morim fa que hàgim de gaudir molt més intensament del present i que hàgim de valorar molt més el fet de viure. Esclar, això quan ho veus amb una persona tan propera com és un fill que als 26 anys se'n va, doncs te n'adones que tot és molt efímer i que avui ets i demà pots no ser-hi. I això fa que tingui molt més valor el fet de ser-hi, les converses que tenim, les relacions que tenim, i que et tornes molt més selectiu, et tornes molt més... files molt prim, quan saps que el temps no és indefinit, et tornes molt més fi en l'hora de gestionar aquest temps, de valorar què fas amb ell. No? Quan tens un temps indefinit, com passa amb l'aigua, doncs et permets el luxe de malbaratar-la. Però quan n'hi ha poc, caram, llavors el valores molt més i li dones molt més estima, i a les relacions que tens, les persones que tractes.
Tu, de fet, els hi feies fer als teus alumnes a la universitat l'exercici, no? Consistent en què faries si avui fos l'últim dia de la teva vida. O sigui, els hi feies fer abans d'aquest tràgic succés.
I tant.
Sí, sí, val.
Això ho faig des de... Mira, ben bé des de fa 20 anys, sempre amb els alumnes de segon de psicologia, que aquest any també els hi faré, els hi plantejo aquesta hipòtesi, que ja recullo en un llibre que és El sentit de la vida, de l'any 2006. Fixa't que aviat farà 20 anys aquest llibre, no? I sempre els hi faig, no els hi faig signar perquè siguin molt lliures, i em trobo textos molt profuns, perquè si és l'últim dia... ningú està per foteses, ningú està per malbaratar-lo. En l'últim dia hi ha gratitud, hi ha perdó, hi ha converses profundes, hi ha amor, hi ha estima, hi ha missatges que ens costa molt dir el dia a dia i que anem posposant, ja li diré demà, demà passat. I això és un exercici que els obliga a prioritzar. Doncs ara viviu com si cada dia fos l'últim. I llavors es queden parats, no? Vol dir, escolta, descarta tot allò que és irrellevant i mira de viure de manera... que el temps valora'l i agraeix a les persones tot allò que han fet per tu. No quan ja no hi són o ja no et poden escoltar.
Jo et deia en començar de la dificultat de demanar-te aquesta entrevista fa un temps, Francesc, parlant d'aquesta situació en un programa com és l'Ofici de Viure, que és casa teva, i en què parlem molt d'emocions. I també hem parlat molt del dol. Tu expliques, deixes ben clar des del principi del llibre, i ho vas repetint, que cada experiència és única, que no vols generalitzar i que tothom viu els processos de dol com pot, com bonament pot, no? A partir d'aquí... Tu has explicat que t'ha ajudat el fet d'escriure, el fet de parlar, d'expressar els teus sentiments, emocions, de compartir-los amb la família, cosa que aparentment tu també en fas esment, no? Pot semblar més difícil en un home encara, no? Perquè els homes, entre cometes, no ploren, això ens deia la nostra cultura en el passat. Parlar t'ha ajudat?
Molt, immensament. Ho vaig trigar a fer, perquè certament des de que es produeix la mort, que és el 14 d'agost del 2023, fins a la primera entrevista passen molts mesos, que estem en un procés doncs, de conversa molt intrafamiliar, d'escriptura, de pregària, de lectura de textos religiosos que m'han ajudat, però llavors certament el diàleg i la conversa i poder verbalitzar-ho m'ha ajudat molt, moltíssim, no? Jo crec que quan fem aquest exercici, llavors ens anem curant, no? Fromm deia que una gran part del procés terapèutic té a veure amb l'escolta, i que el terapeuta escolta, o l'amic escolta, i sentir-se escoltat ja és molt alliberador. Sentir-se llegit també és molt alliberador. I sobretot, si a més això pot generar un bé a l'altre. A mi m'ha anat bé escriure'l, però tant de bo moltes persones que pateixen un procés de dol, que no sigui malauradament per un fill, però la parella, el pare, la mare, un amic, doncs els hi sigui útil, perquè a mi m'ha estat molt escriure'l.
La mort és el gran tabú del nostre temps, escriu en Francesc, i vivim d'esquena, com si no haguéssim de passar-la nosaltres, sinó només els altres, la resta, els desconeguts, els qui estan més enllà del nostre cercle íntim. I no obstant això, la mort irromp enmig de la festa de la vida per endur-se els éssers que més estimem. És així i no hi podem fer més, escriu en Francesc Torralba. Amagar-la, ocultar-la o emmascarar-la són pràctiques del tot estèrils perquè tard o d'hora fa acte de presència. Ho sap per experiència, com ens està explicant en Francesc Torralba, i per això ho ha escrit en aquest llibre No hi ha paraules, que acaba de publicar, i recull el seu dol, el que va passar i tot el procés que l'ha portat fins avui, sempre acompanyat, diu, de la tristesa, que és com una boira baixa que ha quedat estancada a la plana. Passen els dies, però no es veu el sol. Tot és gris. Caldria una ventada per aixecar-la, però allí està i ho amara tot. Es transita el dol, com dèiem, com bonament es pot. I en Francesc és conscient que no ho podem dir tot, no tot ho podem verbalitzar i, sobretot, necessitem temps per adonar-nos de mica en mica del que passa dins nostre, per anar trobant les paraules adequades, per corregir-nos sobre la marxa i trenar converses sense presses, amb persones escollides, diàlegs que es van prenent i reprenent en diferents moments i estances. I entre la tristesa, la conversa i la vida que s'ha de reprendre, transcorre el dol, un dol que també inclou un sentiment i una expressió de gràcies. Un dels aprenentatges més complexos del procés de dol, explica en Francesc Torralba en el seu llibre, és la pràctica de la gratitud. Per experiència personal puc dir que la darrera fase d'aquest procés no és, com diuen els manuals, l'acceptació o l'assumpció de la mort de l'ésser estimat, sinó un immens i profund sentiment de gratitud envers la persona traspassada. Perquè, continua en Francesc, vaig tenir la fortuna de viure amb l'Oriol el darrer dia de la seva vida, vaig veure el córrer, caminar, menjar, riure, suar, parlar, cantar, xiular i beure. Ni ell ni jo sabíem que aquell havia de ser el seu últim dia, però haver-ne gaudit amb ell és un regal que sempre quedarà dins el meu cor. Avui, Francesc Torralba, a l'Ofici de Viure.
Margaret Atwood. El dolor deixa una marca massa profunda perquè es vegi. Una marca que queda més enllà de la vista i de la ment.
Soc Míriam Subirana, autora, mestra de meditació i mindfulness relacional, experta en indagació apreciativa i coach. Les relacions conformen la nostra vida, la nostra felicitat, el nostre sentit i plenitud de ser. Com a pares i mares dediquem gran part de la nostra vida a cuidar, educar, nodrir i veure créixer els fills. Quan el fill marxa de sobte per una mort prematura, el dolor i el buit que deixa és immens. Un abisme d'un gran buit s'obre davant, a sota, a sobre nostra, i sorgeixen moltes preguntes que no tenen resposta. Rainer Maria Rilke va escriure al poeta «Tingues paciència, intenta estimar les preguntes per si mateixes. Viu les preguntes ara, potser d'aquesta manera gradualment, sense notar-ho, viuràs en el futur en la resposta». De totes maneres, la resposta, si és que arriba, no substituirà el buit. Aquest buit hi serà sempre, no es tracta d'omplir-lo o negar-lo. El que sí podem fer és agrair tot el que ha estat, ha sigut i tots els moments compartits. Tot el que hem après del fill i de ser millor persones gràcies a ell. També agrair quan la mort ha estat fent el que més a un li agrada. Per exemple, el meu tiet va morir jugant a tennis. La meva àvia va morir després d'un bany saludable a la Costa Brava. Sempre he pensat quina gran sort morir així, sense hospitals i mesos d'angoixa. Parlar-ne o no parlar-ne. Parlar ens ajuda a alliberar els nostres sentiments i escoltar-nos. A que l'embolic d'emocions i de preguntes internes no se'ns faci un nus a la gola, sempre i quan l'interlocutor amb qui parles escolti i no comenci a donar consells innecessaris en moments així. Jo crec que és necessari no quedar-se estancat en un mar de tristesa. Això no és el que el nostre fill voldria. Finalment, és l'agraïment, la gratitud i l'amor el que ens ajuda a conviure millor amb el buit que ens ha deixat la mort d'un ésser tan estimat.
Què en penses, Francesc, del que acabes d'escoltar de la Míriam Subirana?
Doncs que està molt ben dit i que ho comparteixo profundament, perquè certament aquest buit és incalculable, sobretot pel caràcter que té cada persona de insubstituïble, d'irreemplaçable. Llavors, que aquest buit no el pot omplir ningú, ni un altre fill, ni una altra persona. Això no passa amb els objectes. I llavors, en efecte, jo crec que la darrera fase no és l'acceptació, és la gratitud. Kübler-Ross, que és molt coneguda en aquest camp, ella va estudiar-ho a fons com a infermera i tanatòloga i va arribar a una conclusió que ens ajuda com a mapa i és orientatiu. Tampoc l'hem de prendre al peu de la lletra, no? I ella diu que la darrera fase és l'acceptació. Jo crec que hi ha una posterior, que és la gratitud per tot allò que hem après, tot allò que ens ha deixat, tots aquells bons moments que aquella persona ens ha regalat. I això és incalculable, això té molt valor. I això n'hem d'estar agraïts sempre, no? Hi ha existències més llargues, més curtes, no? Jo ho penso ara amb els meus mestres. La majoria dels meus mestres ja han mort. Però els hi estic tan agraït, no?, de tot el que em van ensenyar i, per tant, miro de citar-los i miro de tenir-los present, no? Llavors, això és el que ens queda dels altres, allò que ens han donat, allò que ens han ensenyat, siguin grans o siguin joves.
En tot aquest procés t'ha ajudat la fe? La fe que moltes vegades, el fet de tenir fe, el lligues a l'esperança, no? A una certa esperança, també amb dubtes,
Sí, naturalment.
Lògics.
A veure, una experiència d'aquest tipus, jo crec que produeix un moviment sísmic espiritual molt profund, tant en creients com en no creients. També en creients, Per què? Perquè ho fa trontollar tot, La teva imatge de Déu, la confiança que tenies que Déu et salvaria d'aquestes situacions, i llavors Déu cau aquella imatge que tenies, com algú que ve a tapar els forats o a resoldre't els problemes, i Déu és un enigma, Déu és un misteri impenetrable, del que més aviat sabem el que no és que el que és, però llavors creiem que aquest Déu ens ha comunicat una paraula, i aquesta paraula és una promesa, la promesa d'una vida eterna, la promesa d'un estat de consciència superior, la promesa d'un retrobament final. Això naturalment no neutralitza la pena i la tristesa de la buidor, de la cara deia i parlava també Míriam Subirana, però és una esperança de futur. Jo la tinc, aquesta esperança de futur, no? I no només de retrobar el meu fill, de retrobar el meu pare, de retrobar els meus oncles, de retrobar els meus mestres, no? De quina manera? No ho podem dir. El cel és una fórmula que a vegades infantilitzem molt, no? Un estat de plenitud, una trobada de consciències, un estat de comunió universal que fa que ens retrobem. I això ho espero, no? I això és un antídot a la desesperació, no hi ha dubte. Perquè aquest mai més fa molt mal, no? Mai més el tornaré a veure, mai més tornaré a parlar amb ell, mai més tornarem a riure. Aquest mai més, processar-lo, digerir-lo i assumir-lo, fa molt mal. Jo entenc que hi hagi persones que puguin sucumbir a la desesperació, i que hagin d'evadir-se d'aquest patiment mitjançant qualsevol estratègia, des de l'alcohol a altres formes per oblidar, no? Però és que la fe és un antídot, perquè et dona un projecte d'esperança. El que passa que no ho podem demostrar, no en tenim evidències, no tenim fórmules per demostrar-ho, però això és la fe, és creure-s'ho.
Tant la mateixa Kübler-Ross, d'una manera o d'una altra, parlava també del fet que, d'alguna manera, continua la vida, després de la mort. Si alguna cosa ens estan explicant els pacients que han viscut experiències properes a la mort és que hi ha un retrobament amb les persones estimades, i així ho expliquen, per exemple, que en aquest mateix programa ho ha explicat el doctor Manel Sanz, es va repetint, no?, aquest retrobament amb les persones estimades després de la mort. Tot això costa molt d'entendre a la nostra ment racional, però hi ha una altra manera de viure-ho.
De totes maneres, hem de ser molt conscients que la nostra racionalitat té límits, és a dir, no podem creure'ns tot i potencials des del punt de vista racional. Comprenem el que comprenem, hi ha nivells de realitat molt distints, hi ha àmbits de realitat que mitjançant la raó podem comprendre, fins i tot articular amb lleis de caràcter universal, però hi ha àmbits, estrats, nivells de la realitat i del ser humà que ens transcendeixen i que la raó no és capaç de copsar ni d'explicar. Llavors, jo sóc més partidari d'això. Davant d'allò que no puc comprendre o explicar, en lloc de menysprear, opto pel misteri, no? Aquí hi ha dues opcions, el misteri o l'absurd. Jo m'inclino pel misteri, perquè em sembla que és més humil. I mira, jo això no ho puc explicar, però confio en un retrobament final, no? Que passa que no tenim ni el llenguatge ni les verificacions empíriques per poder-ho fer evident a tothom, no? I, per tant, entenc que hi hagi sempre molts dubtes davant d'això. Però la fe va molt lligada al dubte. Estem parlant d'una confiança, estem parlant d'una aposta, estem parlant de creure en una paraula que ha estat dita, i això és el que certament ens dona esperança i ens esperona en una trobada final. Ara, no pal·lia la tristesa present, ni tampoc neutralitza el buit que deixa aquella persona.
Al mateix temps, efectivament, l'Oriol no hi és físicament, malauradament, però d'alguna manera és present. Gràcies al llibre, ara mateix estem parlant d'ell, molta gent l'ha conegut ara, no? I deixa un llegat molt important, tu ho dius en el llibre, no? Entre la gent que el va estimar, entre amistats, la parella, la família...
Sí, jo crec que un deure és el de fer memòria, el rememorar. Rememorar aquells que ens han ensenyat, aquells que ens han precedit, aquells que han estat significatius a la nostra vida, és un deure de justícia. Oblidem molt ràpidament, i ens oblidem molt ràpidament d'aquells que han deixat traça en nosaltres, no? Que han deixat marca. Jo crec que és un deure fer memòria. Ara, la memòria humana, Gaspar, és molt emocional. No és la memòria d'un ordinador. Llavors, què passa? Que aquesta memòria va lligada a emocions, no? I va lligada, doncs, a la nostàlgia, va lligada a la melancolia, va lligada a vegades a la indignació, a la ràbia, i llavors que ens costa recordar perquè tornen a aflorar aquests sentiments i torna a aflorar el fet que no hi sigui. Però és un deure de justícia fer memòria, no passar pàgina i, encara que no sigui permanentment, però fer determinats moments al llarg de l'any en què tinguem memòria dels difunts. I això en la mateixa litúrgia cristiana es contempla, que és el dia dels difunts, que és Tots Sants, no? Que recordem aquells que ens han precedit i que els hem estimat.
Pàgina 60 de No hi ha paraules, que és el llibre que estem presentant avui d'en Francesc Torralba, publicat per Ara Llibres. He rebut mirades de llàstima, de pena i de commiseració. Ningú no vol, però, ser vist o sentir-se així. Volem més aviat causar una reacció contrària en els altres. Admiració, reconeixement, fins i tot imitació. Però la llàstima és una reacció que rarament volem causar en els qui ens envolten. Per això tendim a amagar els esdeveniments tràgics mentre podem. Com, bé, en el llibre ho expliques, no? Com vas viure tu aquesta llàstima, que és el fet d'inspirar llàstima, no?
A veure, és molt interessant l'anàlisi de la reacció del teu entorn i et permet depurar molt les relacions. Això ho hem parlat molt amb les meves filles, no? Aquell que et semblava que era un amic i que respondria, doncs, amb una actitud molt propera i molt pròxima i molt atenta, s'inhibeix. Potser perquè no sap què dir, potser perquè no té paraules, potser perquè s'entristeix molt. I, en canvi, et sorprèn. Persones que feia molt temps que no veies o que havies tractat amb prou feines, doncs estan molt a sobre i veus, caram, aquí hi ha un vincle que aquest esdeveniment s'ha enfortit molt. Per tant, hi ha com un fenomen de catarsi, de depuració dels vincles. Et permet veure qui és l'amic de veritat? Aristòtil diu que en les contrarietats, en l'adversitat, demostra qui és l'amic de veritat. De fet, quan ets jove, tens diners, ets bonic i tot et va molt bé, et surten amics com xampinyons, però per tot arreu. Ara, quan tens una addicció, quan tens una depressió, quan no tens diners, quan tens una gran pena, els amics de veritat queden, la resta, com fum, desapareix. No? Llavors, això ha passat també. I hi ha hagut reaccions molt diferents. Certament, la reacció de fer llàstima ningú la vol. No? I molts l'hem detectat a casa, no? Que generes llàstima en l'entorn per la pena i per la situació que vius. I el que volem no és fer llàstima, el que volem és ser reconeguts, ser estimats, ser elogiats, ser admirats, però la llàstima no la volem fer. Llavors, conseqüència davant d'això, ho amaguem. ho tanquem. Ens aixuguem les llàgrimes al cotxe o a la cambra de bany perquè no vegin que hem plorat. No, jo crec que és un error. Les llàgrimes són un llenguatge. I aquest llenguatge l'hem d'emprar quan ja no tenim paraules. Tenim les abraçades, tenim les carícies, tenim els petons, tenim les llàgrimes. Fem-los servir quan les paraules són insuficients.
I al mateix temps, hi havia una diferència moltes vegades de gènere quan els homes, més homes, no?, que les dones et deien que fossis fort, no? O sigui, una mica t'encoratjaven a ser valent, no?
Això també ho he vist. És a dir, aquí també hi ha un viatge de gènere interessantíssim en els processos de dol, perquè alguns, amb bona intenció, la majoria, professors, amics, has de ser fort, has d'aguantar, has de ser el pal de paller, sobretot mira de no plorar davant dels altres, mira d'aguantar el tipus, perquè si no es desmoronarà tot, no? S'aixafarà tot. És un error, jo crec que és un error. Ben intencionat el consell, però és un error. Jo crec que hem de ser prou audaços i valents per manifestar allò que sentim. Als homes ens costa molt més, estem molt blindats emocionalment. Jo he plorat molt aquest any, però he plorat molt sol. He plorat corrent. Tu saps que jo surto a córrer cada dia, avui també un quart de set estava corrent, i m'he fet tips de plorar corrent. Si els camins parlessin, i en bicicleta. En canvi, plorar amb els altres ens costa molt més, justament per aquesta educació tan blindada emocionalment. En canvi, observo que no, que en la condició femenina això és diferent, i també segurament en molts homes, no? I per tant, vol dir que encara tenim aquí uns obstacles, unes barreres mentals, que fan que determinats estats de tristesa els guardem a la recàmera. A vegades tenim altres fugues, però jo crec que hem de tenir l'audàcia també d'expressar allò que sentim, encara que allò que sentim no sigui felicitat i alegria. Però vivim en un món on tothom ha de ser feliç, tot ha d'anar bé, i si no hi va, ho has de dissimular. Per tant, si tens un fill amb problemes, si tens una mare amb Alzheimer, si tens un fill amb addicció, la qüestió és presentar-te amb un somriure fantàstic, tot va molt bé, sóc immensament feliç, i els drames es viuen a porta tancada.
Pregunta no només pel filòsof, sinó pel teòleg i, sobretot, per la persona. És possible sentir una tristesa profunda, inexplicable, per la qual, evidentment, no hi ha paraules, i al mateix temps reconnectar amb una pau de fons?
Jo crec que sí, jo crec que sí. És a dir, jo no vaig sentir ira, no vaig sentir odi, no vaig sentir... Em vaig sentir sostingut, Em vaig sentir sostingut, i aquest sentir-se sostingut, com podríem dir en les mans de Déu, em va donar una pau i em va donar una serenitat. A una tristesa immensa, certament, però no em vaig sentir que caia al buit. Jo entenc que hi ha persones que tenen la sensació de caure al buit. Jo aquesta experiència no la vaig tenir. Això per què es produeix? No ho sé, però és veritat que no la vaig sentir. Llavors, és possible que un senti una tristesa molt gran, però a la vegada se senti sostingut. Alguns diu que això és una gràcia, que això és un do, que això és una confiança que tenim en que no estem sols, però jo vaig sentir aquesta experiència ser sostingut.
Sí, és una pau, llegim la Bíblia, no?, per la qual no hi ha comprensió, que va més enllà de la comprensió.
Sí, i això ho hem vist en persones que dius, a veure, aquesta persona que estava en un camp d'extermini, que estava a punt de ser gasificada, com podia tenir tanta pau, tanta serenitat, transmetre aquesta serenitat als altres quan al cap d'unes hores la posaven en una càmera de gas? Hi ha testimonis així. Algunes són santes, com Edith Stein, no? I això sempre m'ha fet pensar, perquè lo lògic en situacions així és el crit, és la desesperació, és l'angoixa, és la blasfèmia, per què m'has abandonat? I en canvi dius, com podia tenir aquesta pau, no? Llavors això és una pau que no podem explicar racionalment, que davant d'ell ens quedem parats, i que certament és un do de l'esperit que rep una persona.
Pàgina 58. En el periple vital no solament encadenem fets, hi ha també esdeveniments. El fet és allò habitual, mentre que l'esdeveniment és quelcom excepcional, estrany, inusual per la persona que ho viu, i, per tant, una fita que deixa una profunda empremta en la seva ànima. És curiós que diu, vens a dir en el llibre, i ho vas repetint de diferents maneres, que vivim com si tot això no ens hagués de passar mai, fins que passa, i ho capgira tot.
Sí, exacte. Un fet, per mi, és allò ordinari, no? És a dir, per tu, un fet és un programa de ràdio. i per mi un fet és fer una classe, em passo la vida a l'aula i per tant no em genera angoixa, no surto de la meva àrea de confort, estic còmode, gaudeixo. Un esdeveniment és allò que passa i ho trastoca tot. Pot ser un esdeveniment meravellós, eh? Com el naixement d'un fill. Eh? El naixement d'un fill canvia aquella persona, canvia les seves prioritats, canvia la seva agenda, canvia la seva mentalitat, ja no pensa tant en si mateix, sinó que comença a pensar en un altre, li canvia la manera de ser i ho detectes. Un esdeveniment, doncs, com pot ser una malaltia greu, també canvia les persones, les fa més profundes, més serioses, més reflexives i, naturalment, la mort d'un ésser estimat. Llavors, hi ha esdeveniments que triem, un tria ser pare o tria ser mare, però hi ha esdeveniments que venen i ho capgiren tot, eh? I ho transformen tot. És com un vendaval, és com un huracan, i l'altre, el fet, en canvi, és com un vent que pots dominar bé, no? I el tema és, després de l'esdeveniment, què passa, no? Que sigui un fracàs molt fort, una guerra, això és un esdeveniment col·lectiu, una pandèmia és un esdeveniment col·lectiu. Llavors, davant de l'esdeveniment veus reaccions molt diferents, eh? I et fa replantejar molt, perquè és com un toc d'alerta. Pot ser una ocasió per ser més lúcid, eh? I per adonar-se de què té més valor, no? I de què no té tant valor, i de què val la pena dedicar el talent i l'energia vital i a què no val la pena. Et tornes, com deia, més selectiu. Ens fa madurar. Les meves filles m'ho deien. M'ha fet madurar aquest esdeveniment. Per què? Perquè me n'adono de coses que abans doncs, malbaratava més el temps o sortia de qualsevol manera i ara me n'adono que qualsevol dia puc desaparèixer. Sí. Te n'adones del caràcter efímer. Nosaltres ara tu i jo hi som. Som efímers, però no som conscients de que som efímers. I tot s'aguanta per un fil, Gaspar. És a dir, però per un fil que en un moment donat es pot tallar. Llavors, quan tu te n'adones d'això, dius, home, l'ara té molt valor, eh? Aquesta conversa, aquest dinar, aquesta classe, perquè, i si demà no la puc fer? I si demà no la puc repetir? No ens ha de portar l'angoixa, però sí a valorar molt intensament cada operació, cada exercici, cada activitat que fem.
I que no, vens a dir també en algun altre moment del llibre, que no ens quedin coses per dir, a la gent estimada o potser expressar la gratitud també.
Això ja ho diu meravellosament bé, jo he llegit també molt a Sèneca aquest temps i Epictet, perquè els estoics per mi són uns referents, Epictet, Marc Aureli, Sèneca, no? I Sèneca, amb unes cartes a Lucili, li diu, no? Lucili diu, això ho posposaré, ja ho faré més endavant, i la Sèneca diu, ni parlar-ne, perquè potser no hi ets. O potser la persona que li has de dir aquesta gratitud, aquest penediment, potser no hi serà. Per tant, fes-ho ara. Digue-li ara que l'estimes. Agraeix-li ara. Perdona-li ara. Demana-li el perdó ara, no? I tendim a posposar les converses difícils. Això és típic, no? Les converses difícils per més endavant. No, no, assumeix-les ara. I això, jo crec que un fet com aquest et desperta. És com un despertador existencial i et fa més lúcid. I dius, no, no, no. Jo li hagués agraït tantes coses al meu fill en vida i no li puc agrair, però ho puc agrair a altres persones que tinc a prop, als meus alumnes, a la meva dona, a les meves filles, ho puc agrair, fes-ho, perquè no saps si seran per poder-ho fer.
Aquesta imatge que ens deixava la Míriam Subirana en començar, no? Com li agradaria, te l'has fet mai aquesta pregunta de com li agradaria veure-us a l'Oriol, eh?
Sí. Me l'he feta, eh? I li agradaria veure doncs, que seguim la nostra vida, que la seguim amb serenitat, que tenim projectes de vida valuosos, que no estem atrapats per la nostàlgia ni la melanconia, que el recordem amb gratitud. Jo crec que és com li agradaria veure'ns, no? I també com li agradaria veure'ns doncs, el meu pare i les persones que han marxat, no? Això crec que també ens ha d'estimular. El que no li agradaria veure'ns és barallats, és enfonsats, és ancorats en el passat, és plens d'ira i ressentiment. Però, esclar, això no s'escull, eh? Jo entenc que hi ha persones que quedin atrapades en el ressentiment o en el remordiment i que no hi surtin. Però així no és com li agradaria que ens veiés aquella persona que ha marxat.
La mort traumàtica d'un fill, escriu pàgina 73 en francès, que en plena joventut, curull de vida i de projectes, és una situació límit que ho capgira tot. És un terratrèmol emocional, un moviment sísmic que deixa l'ànima esqueixada. Commou tota la persona, obre escletxes molt profundes, perquè, és clar, no ho veus venir. És a dir, va ser de cop i volta, tu a vegades també ho expliques en altres moments del sí. llibre, no? Una cosa és potser una malaltia, quan ja clar. Veus que et pots anar acomiadant d'aquella persona, però que això sí que no t'ho esperaves de cap de les maneres.
Exacte. És una mort que arriba molt silent. molt silenciosament. Hi ha morts que arriben precedides de molt soroll. Operacions, revisions, sofriments, anades, vingudes... Això no vol dir que l'acceptis amb facilitat, però la veus venir. Dius, aquesta persona està en una via amb el camí del pedregar. La mort inesperada, de cop, a més, en un moment de gran plenitud vital, de gaudi intens, de sol, de llum, en un espai meravellós com és la muntanya, doncs aquesta et deixa desconcertat, perquè era l'última expectativa que tenies. Llavors, clar, això, els processos de dol són més complexes. En canvi, hi ha una mort anticipada, que la veus venir. I, sobretot, quan aquesta mort es produeix al final del cicle vital, és molt més senzill d'acceptar. Dius, home, el meu pare va morir, però tenia 90 anys, havia fet tot el seu cicle, havia format una família, havia treballat, havia gaudit. Et fa pena, certament, però ha fet tot el cicle. El que ens indigna, que ens costa molt de digerir, és la mort d'un infant, d'un adolescent i, naturalment, d'un jove, perquè, dius, tenia tota la vida per davant. Però és que la mort és tirànica, la mort no és democràtica, la mort no es presta a consulta ni a intercanvi, no? Sinó, dius, t'ha tocat. I dius, home, però ara no el moment, jo em volia casar, jo tenia plans de canviar de feina, jo volia fer aquesta gesta esportiva, t'ha tocat. I això és molt tirànic. I acceptar això ens costa molt, perquè vol dir acceptar l'irreparable.
La pregunta de quin sentit té, si pot tenir algun sentit, te l'has feta?
Sí, clar, ens la fem sempre, no? És molt difícil respondre això. Jo crec que hem de tenir la humilitat per dir, d'entrada no hi veiem cap sentit. Podem aprendre, podem fer un aprenentatge, però un sentit de per què es produeix. I, a més, és curiós, perquè hi ha persones que viuen molts anys, hi ha persones que en viuen molt pocs. Quin sentit té viure tant de temps o tan poc, no? Jo crec que l'important sí que tinc clar, Gaspar, que no és el temps que vivim, sinó què fem amb el temps que ens ha estat donat. Això sí que ho tinc clar. És a dir, nosaltres no podem calcular quant de temps viurem. Mira, una dona d'Olot ha viscut fins a 116 anys, no? La dona més longeva del món. Fantàstic, no? I altres viuen unes hores. El dol perinatal neix i al cap d'unes hores es mor malauradament. No ho sabem, això, però sí que podem decidir què fem amb aquest temps. Quanta bellesa, quanta veritat, quant bé generem amb aquest temps. Això sí que té sentit, pensar què fem amb el temps que ens ha estat donat.
Hem deixat pel final el començament. Una opinió personal, Francesc, és que hi ha coses que són per ser escrites, però no per ser dites. Això ho penso de vegades. Ostres, hi ha coses que responen més a la paraula impresa que no pas a la paraula parlada. I per això reservo per les persones que estiguin interessades la crònica de com vas viure tu aquell dia fatídic, que és amb la qual obres el llibre. I per tant no voldria entrar ara mateix en detalls, però sí que m'agradaria parlar del sentiment de culpabilitat o remordiments. De vegades la gent estimada se'n va i ens quedem nosaltres amb els sentiments de culpabilitat, no? Si hauríem d'haver fet una cosa o una altra. Va ser del tot inesperada. Vosaltres estàveu disfrutant, gaudint de la muntanya a l'estiu, i ell va relliscar i va caure. Tu vas passar unes hores amb molt de dolor i amb molta incertesa i angoixa. T'han quedat algun remordiment o algun sentiment de culpa?
No, en aquest cas he de dir que no, francament. Ni l'he sentit jo, ni afortunadament hi ha hagut culpabilització, que a vegades amb algunes morts es produeixen. Per què? Doncs perquè realment l'itinerari l'havia pensat ell, jo anava darrere, inclús per forma física no podia anar al seu ritme, i no hi ha una sensació de dir si jo hagués decidit, si haguéssim fet, perquè jo anava a remolc. I això certament doncs, fa que no hi hagi la culpa de dir, home, si no hagués estirat tant, si no hagués anat... Entenc que en algunes situacions la culpa enterboleix molt el procés de dol, però molt. Si no hagués fet això, si no hagués conduït així, si no hagués passat aquell semàfor, si m'hagués posat casc... Llavors entenc que això ho dificulta molt. Aquest dol és difícil, però no hi ha o no es veu enteranyinat ni per la culpa ni pel remordiment, perquè no hi ha un boc expiatori aquí a identificar.
Però tu parles, esmentes un cas, no?, d'una dona que s'havia discutit amb el fill, oi?
I diu, l'últim va ser una discussió, després va tenir un accident de moto i es va morir i jo no vam poder fer les paus. I això ho portava dins, dient, clar, si jo hagués sabut que era l'última conversa, no hagués discutit amb ell. Clar, al nostre cas no hi ha una discussió final. Segurament hi ha un comentari frívol de dir, escolta, beu aigua, posa't bé la gorra, ja estem arribant. Segurament, no puc imaginar quin és l'últim missatge, però no hi havia aquesta sensació de dir, hi va haver-hi això, no? Una discussió. No hi va haver-se. I això et dona molta pau, no? Llavors, clar, entenc que si hi ha una situació d'aquest tipus, el fet de que no hi hagi reversibilitat et genera molt de culpa i de remordiment. Sobretot quan hi ha hagut un error teu que ha causat la mort de l'altre. I això, en conducció, malauradament ha passat en moltes situacions. I aquesta persona, llavors, el procés de dol és més difícil, més llarg, necessita un acompanyament probablement psicològic i un s'ha de deixar ajudar.
Bé, el que dèiem en començar, Francesc, aquesta és l'entrevista que no m'hauria agradat fer mai, ni molt menys els dos, però el llibre hi és, l'hem presentat, pot ser útil a molta gent, pot ajudar a molta gent. Jo t'he dit que ve a ser un manual de vida, també en molts aspectes, no? Ens ajuda a veure-hi clar. No sé si aquesta era la intenció també, no?
Sí, jo t'agraeixo l'entrevista perquè certament, mira, que ens hem conversat moltes vegades, però mai, ni tu ni jo hauríem imaginat que l'objecte de conversa seria un esdeveniment tràgic com aquest. Però a mi em sembla que hem de ser capaços de també fer aprenentatges dels esdeveniments tràgics i, sobretot, si aquests aprenentatges poden ajudar altres persones que estan vivint situacions semblants.
Esperem que el llibre ajudi a molta gent. No hi ha paraules. Francesc Torralba, Assumir la mort d'un fill, ara llibres. Gràcies, Francesc. Una abraçada.
Gràcies a tu.
A Catalunya Ràdio, L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
Sergi Torres, tancant l'ofici de viure de Catalunya Ràdio. Sergi, ben retrobat.
Gràcies, Gaspar.
Avui ens proposes un joc, l'efecte que en podríem dir arbre de Nadal. Tot i que d'una manera, això ho podem adaptar, no? Perquè tu fins i tot altres vegades has parlat de l'efecte tomàquet. En què consisteix aquest joc?
És molt senzill. Mira, demano, sisplau, Gaspar, i també als oients, que imaginin un arbre de Nadal. Ja el tenim imaginat?
Ràpidament,
ara,
sí.
Perfecte. El primer que veurem és que el teu arbre de Nadal, el que tu has imaginat, t'asseguro que no és com el que jo he imaginat. No coincideix. Però hem imaginat un arbre de Nadal. Imagina't això a l'hora, per exemple, d'imaginar l'amor o d'imaginar una relació o d'imaginar un projecte o el sentit que té la família, donem per fet de que quan nosaltres comuniquem algú o alguna cosa, l'altra persona està entenent el que estem dient, però l'altra persona ho està entenent des del seu arbre de Nadal. Quan parlem d'arbre de Nadal, del sentit de l'arbre, cadascú ho està entenent des del seu propi arbre de Nadal. El mateix succeeix quan parlem de qualsevol aspecte, tant sigui personal com més abstracte. I això no ens donem compte, i mira que portem anys i anys i anys sent éssers humans, no ens donem compte encara de que la nostra ment arquetipitza les imatges i les idees, però no coincideixen amb les de l'altre. Moltes situacions de conflicte i de malentesos emergeixen per aquest motiu, perquè pensem que l'altra persona està veient el mateix arbre de Nadal que nosaltres estem veient. Aleshores, per exemple, en el sopar de Nadal o en un
dinar familiar... Sí, en el context dels àpats de família...
Es veu claríssimament. I ho porto a un espai encara més intens i intern també alhora. La imatge que jo tinc de tu no és la imatge que tu tens de tu. Quan jo et parlo a tu, tu estàs rebent aquesta informació a través de la imatge que tu tens de tu i jo l'estic emetent des de la informació que jo i m'imagino que tu representes per mi. Per tant, tornem a tenir aquest espai. Igualment, la imatge que jo tinc de mi mateix no és la imatge que tu tens de mi. Dit això, si podem veure que quan pensem un arbre de Nadal és una imatge, és una imaginació, i per tant no és un arbre de Nadal, i si quan jo puc veure que la imatge que jo tinc de tu o que jo tinc de mi no ets tu ni sóc jo, sinó que és una imatge, quan jo penso, perquè pensem a través d'imatges, puc pensar amb la llibertat de saber que allò no és concret, que allò no és la veritat, sinó que és una opció mental que jo estic experimentant. Tot això que estic explicant, per què? Si podem veure aquesta apertura, començarem a observar com les nostres relacions i la nostra manera de veure la vida creixen i s'amplien i no col·lisionen amb la realitat que ens trobem a davant, perquè la realitat que ens trobem a davant no és real, és l'efecte de com nosaltres projectem les nostres imatges o les nostres imaginacions.
Moltes vegades ens estem relacionant, per exemple, amb una persona que fa temps que no veiem o una persona de la família, no segons la persona que tenim al davant en el moment present, sinó amb la foto fixa, és a dir, la imatge que tenim d'aquesta persona del passat, oi?
Això és molt significatiu, Gaspar, perquè si jo em relaciono amb algú altre a través de la imatge que jo tinc del passat, estaré teixint la mateixa relació i no li permetré aquesta trobada, no li permetré mostrar-me coses de mi, no li permetré mostrar coses de la persona que tinc davant. Aleshores, quan nosaltres fem aquesta projecció, estem establint les relacions, estem establint la realitat, però la realitat està dissenyada perquè nosaltres puguem créixer i puguem crear amb ella. Per tant, poder deixar anar la imatge que tenim de l'altre o de nosaltres mateixos ens permet aquest creixement de forma natural.
Que això, és clar, amb una amistat, amb un company o companya de feina, no? O com si diguéssim, amb un conegut, Josep Pla deia que hi havia amics coneguts i saludats, no? Doncs amb un conegut o un saludat és relativament fàcil, no? Però amb una persona de la família costa més.
És un repte més gran, per tant, hi ha més potencial encara. Per què costa més? Perquè jo ja estic més implicat. Per què estic més implicat? Perquè jo m'estic identificant més amb aquelles imatges que tinc. Per tant, com que m'estic identificant més, també tinc més espai per deixar-me anar i per seguir creixent.
Recordo una secció en la qual ens parlaves del fet de viure des del sobreviure o des del fet de créixer. Per tant, aquesta és una altra manera també de créixer.
Exactament, Gaspar, exactament. Tornem a la deixar anar, que havíem vist també en una altra secció, deixar anar les imatges que tenim.
És un repte, efectivament. És un treball potser per tota la vida, no, Sergi?
Com jo ho visc, fins on jo sé, és un treball constant, és un exercici constant. A més, quan comences a veure què implica fer aquest moviment, veus l'apassionant que és.
Gràcies, Sergi, per explicar-ho també des de la passió, tal com tu ho vius. Una abraçada.
Gràcies, Espa.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Una abraçada en nom de la Rosa Silloé a la realització tècnica, de la Núria Ventura a la producció i de la Blanca Busquets al guió de l'Ofici de Viure.